Bé, estem aquí un nou dissabte amb tots vosaltres per mirar de fer-vos passar un matí ben entretingut. Esperem gaudir de la vostra presència durant tot. Un nou dissabte estem amb tots vosaltres per mirar de fer-vos passar un matí ben entretingut. És per això que hem obert la finestra de bat a bat per mirar de dur-vos tot un seguit d'espais ben variats que esperem siguin del vostre interès. Aquest cop el nostre programa el començarà un servidor portant-vos, com sempre, el Fem Salut. Al voltant de 11:15 arribarà l'Asun amb el Sempre Viva. I tot just, arribats al migdia d'aquest dissabte, entraran en acció la Montse Bartolomé i la seva colla de col·laboradors que ens aproparan al món dels llibres. I ja per acabar el nostre programa d'avui, i abans de donar pas a l'informatiu, tindrem amb tots vosaltres a la Montserrat Rofes i al Joan Cubells, que ens faran 5 cèntims dels sempre interessants temes de psicologia. Esperem que els espais que hem preparat entre tots plegats us facin passar una estona ben agradable. Tot seguit, doncs, ens retrobem, ja que és l'hora de començar el Fem Salut. Bon dia i bona hora. Ja hem entrat de ple a un nou estiu i en aquest, al nostre país, us hem preparat un programa que en part té força a veure amb aquesta època de l'any. L'estiu de per si ens ha de dur calor i la calor ens ha de dur a refrescar-nos. És per això que hem pensat que el millor seria donar-vos uns consells per a gaudir tant de la calor com de la millor eina per combatre-ho, el bany. Per començar us farem 5 cèntims de què s'ha de fer per mirar de prevenir els efectes adversos de la calor i tot seguit de què hem de fer davant d'un cas d'ofegament i de quines coses cal tenir en compte per mirar de prevenir-ho. Tot seguit, tindrem un agent de salut que encara fins ara no havia vingut. Havien vingut fisioterapeutes, havien vingut farmacèutics, havien vingut metges i infermeres, però fins ara no havíem tingut l'oportunitat de parlar amb cap llevadora. Avui tenim a la llevadora, una llevadora d'aquí de la nostra àrea bàsica, la Maria José Benaiges. I amb ella parlarem d'un dels papers que té fonamentalment la llevadora, que és ajudar a que les criatures vinguin al món. Amb ella parlarem, doncs, de com s'ha de dur a terme un embaràs de forma correcta. I per últim, ja per acabar, parlarem d'un tema que és força actual, un tema que a hores d'ara, de 2 o 3 setmanes cap aquí, està, diguéssim, atacant una mica la nostra població. És la mosca negra, que du a terme unes picades que de vegades són força complicades i que donen moltes molèsties a la persona que ho pateix. Iniciem doncs el Fem Salut tot parlant dels consells relacionats amb l'estiu. Bé, ja fa uns dies que la calor ha fet acte de presència a les nostres contrades. Aquest fet pot tenir repercussions en la nostra salut, sobretot si no es tenen en compte alguns aspectes. Per començar parlarem dels factors de risc, és a dir, aquelles circumstàncies que poden afavorir que una persona pugui patir problemes degut a l'onada de calor. Aquests són, en general, l'edat, concretament, afecta més als nens i a la gent gran, algunes circumstàncies socials, com viure sol, la pobresa, etc., les discapacitats físiques o psíquiques, les malalties de tipus crònic, tipus com la diabetis, problemes de cor o pulmonars, l'obesitat o l'Alzheimer, i el tractament amb alguns medicaments, per exemple els diurètics, tranquil·litzants, etc. I també cal anomenar la hidratació insuficient. Passem ara a dir quines són les mesures que cal prendre per mirar de prevenir els efectes nocius d'una forta calor. Els centrarem en tres aspectes. Per una banda, la protecció del sol i la calor. Per l'altra, el compte a l'hora de realitzar activitat física i també, com a últim cosa que tindrem en compte, els consells alimentaris i d'hidratació. Pel que fa a la protecció del sol i de la calor, cal tenir en compte que a casa cal controlar la temperatura. Per fer-ho es poden tenir en compte tot un seguit de mesures, com durant les hores de sol baixar les persianes, obrir les finestres en horari nocturn per refrescar i renovar l'aire. Mireu de passar la major part del temps en llocs més frescos de la casa. Recorreu a algun tipus de climatització com els ventiladors o en el cas oportú aire condicionat i preneu dutxes d'aigua fresca de manera freqüent. Per altra banda, al carrer cal que eviteu el sol directe, tot portant gorra, utilitzant roba lleugera de colors clars i que no us vagi ajustada, anant per l'ombra, duent sempre un parasol quan aneu a la platja, portant aigua sempre i bevent-ne tot sovint, mullant-vos de tant en tant la cara i fins i tot la roba i vigilant amb els trajectes en cotxe durant les hores de més sol, sobretot si no té aire condicionat, cosa que avui en dia no passa massa sovint. Pel que fa a l'hora de realitzar activitat física, cal tenir en compte que no s'ha de sortir de casa a les hores de més calor i deixar l'activitat física per a primeres i darreres hores del dia. I per últim, pel que fa als consells alimentaris i d'hidratació, cal recomanar que es begui molt de líquid fins i tot sense tenir set. No es recomana prendre begudes alcohòliques i s'han d'evitar els menjars massa calents i els aliments que aporten excessives calories. És a dir, han de fer amanides i menjar refrescants en general. Esperem, doncs, que amb aquests consells que us han donat, que són molt bàsics, pugueu gaudir de la calor de forma ben saludable. I avui, en el Fem Salut, han pensat que també havíem de dedicar una estoneta a parlar del que abans anomenàvem l'espai de l'acció immediata. Per què? Perquè arriba l'estiu i un dels accidents que es donen particularment durant aquesta època estival són els accidents que passen a l'aigua, els accidents aquàtics. Els principals accidents que es produeixen al medi aquàtic són, d'una banda, els que es poden produir per asfíxia per immersió, és a dir, els ofegaments, i de l'altra, els accidents anomenats disbàrics. Nosaltres només parlarem de l'asfíxia per immersió, o dit d'una altra manera, de l'ofegament, que es dona per quatre causes fonamentals. La primera és l'aspiració d'aigua, que és l'ofegament més habitual. Es produeix quan la persona no pot mantenir les vies aèries fora de l'aigua i lluita desesperadament mentre aspira i se'n passa molta aigua. Aquest accident té lloc generalment en nedadors pocs experimentats que pateixen algun problema a l'aigua, com ara el cansament o el pànic. Constitueixen al voltant del 80% dels ofegaments. L'asfíxia per bloqueig de la glotis, que és l'entrada sobtada a l'aigua o l'aspiració inesperada d'aquesta. Especialment si l'aigua és freda, pot provocar rigidesa no voluntària de la vàlvula que controla l'accés als pulmons de l'aire, causant-li el tancament. Llavors l'aire no pot entrar als pulmons i es produeix l'asfíxia. Els traumatismes. L'entrada de cap en aigües poc profundes o de la que es desconeix la seva fondària dona lloc anualment a nombrosos accidents que tenen com a resultat lesions en la columna vertebral. Molts d'aquests accidents queden inconscients queden inconscients o incapaços de moure's, pel que s'acaben ofegant. I per últim, cal parlar de les malalties i trastorns sobtats. Són altres tipus d'afectacions a les persones que, si donen a l'aigua, poden ser motiu d'ofegament. Per exemple, els infarts, baixades de sucre, les feridures o també els talls de digestió. Recordem, per exemple, que no encara s'ha acabat de concretar, però fa ben poc, la setmana passada, hi va haver un ofegament a Margalef, Pantà de Margalef, i va ser, diuen, per un problema d'aquestos d'un tall de digestió. Per tant, és important respectar no tirar-se una aigua, sobretot si és excessivament freda, tot just després d'haver menjat. En quant al tall de digestió anomenat, aquest té lloc quan després d'una pecopiós la sang es concentra en l'aparell digestiu per tal de fer la digestió. Si en aquest moment la persona entra sobtadament en l'aigua o fa un exercici molt intens, es té que produir una redistribució brusca de la sang i això pot desencadenar vòmits, baixades de tensió o fins i tot desmais, que probablement que poden acabar amb una situació ben dramàtica com és el cas que hem comentat. Parlem ja de com hem d'actuar si malauradament es produeix l'ofegament. Els passos a seguir són els següents. Primer que res, avisar els serveis de rescat i emergència. Tot seguit, intentar treure la víctima de l'aigua sempre que no hi hagi perill per a nosaltres. Si existeix evidència de que hi ha hagut una trompada important prèviament, intentar treure l'accidentat en bloc sobre un pla dur per tal de no greujar-li les possibles lesions. Cal obrir la via aèria, comprovar la respiració i indicar la respiració artificial, si hi ha aturada respiratòria el més aviat possible, fins i tot dins de l'aigua. El massatge cardíac no es pot fer a l'aigua, evidentment, perquè és una superfície tova. És més important treure-li immediatament a la víctima. Una vegada l'accidentat sigui fora de l'aigua, realitzar-li una exploració primària, és a dir, comprovar les constants vitals, és a dir, la respiració, el pols i l'estat de consciència. Si es confirma l'aturada cardiorrespiratòria, cal iniciar les maniobres de suport vital. També cal que davant d'un accident d'aquest tipus tinguem en compte tot un seguit de coses. Són aquestes. La hipotèrmia que experimenten tots els ofegats ens dona més marge d'actuació, amb vista a iniciar les maniobres de suport vital bàsic. En aquest cas, s'ha de dir que s'han donat casos de recuperació sense seqüeles neurològiques en persones amb submersions de més de 45 minuts. No s'ha d'intentar extraure de l'aigua dels pulmons de la víctima. Qualsevol maniobra és ineficaç i pot provocar la sortida de contingut gàstric que complicarà la reanimació si entra en les vies respiratòries. Per últim, cal dir que encara que no hi hagi aturada cardiorrespiratòria, la persona que passi per un episodi de semiofegament haurà de visitar un centre sanitari, ja que en 72 hores poden aparèixer problemes associats a l'aspiració d'aigua. Per acabar aquest espai, uns consells per previndre els ofegaments. Cal nedar sempre acompanyat o que ho hagi algú vigilant. Cal no sobrevalorar les pròpies possibilitats físiques, especialment si es pateix alguna malaltia o es té poca habilitat a l'aigua. Cal vigilar la fondària del lloc en cas de que vulguem tirar-nos de cap a l'aigua. Cal evitar fer un exercici brusc dins l'aigua després de menjar de forma abundant o bé després d'estar-se molta estona al sol. També és recomanable prendre una dutxa abans del bany i fer una entrada progressiva a l'aigua adaptant-se a la seva temperatura. No dependre mai d'un flotador. S'ha de fer servir sempre acompanyat i on es toqui a fons. També cal vigilar especialment els nens petits prop de l'aigua i totes les persones amb algun tipus de mancança d'habilitat, força, seny o criteri per a realitzar una activitat aquàtica segura. En aquest sentit, cal dir que els socorristes aquàtics de les instal·lacions on us banyeu, vellen per la vostra seguretat. Confieu-hi i adreceu-vos-hi si teniu algun dubte o problema. Bon dia, estem aquí... Espera't, que el senyor tècnic m'està fent les indicacions oportunes. Ja? Bon dia, estem aquí, tenim a l'altra banda de la nostra línia telefònica, com hem anomenat abans, la Maria José Benages, llevadora de l'àrea bàsica de Falset, que està amb nosaltres per tal de parlar una mica d'una de les seves tasques principals, que en té moltes altres, però ja ne parlarem d'altres dies. Avui parlarem de l'embaràs, que possiblement és la part més coneguda de la feina, de la tasca que fa la llevadora. Bon dia, Maria José.
Hola, molt bon dia, Carmen.
Maria José, per començar, ens agradaria que ens expliquessis quins són els primers passos que ha de fer la dona quan té la sospita de que està embarassada.
Bueno, pues lo primer que té que fer quan la dona ja té un retard menstrual, pues fer-se la prova d'embaràs. Després la prova d'embaràs o bé se la pot fer ella a la farmàcia o bé anant a través del metge de capçalera i sol·licitant-li ell la prova d'embaràs. Quan té el resultat de que la prova d'embaràs surt positiu, després ja és el següent pas és demanar-se hora per a la llevadora per fer-li ella la primera visita. I aquí la primera visita d'embaràs a la llevadora, doncs ja li fa el carnet de l'embaràs i la va informant de el que serà el control de l'embaràs en si.
I quins són els primers a la llevadora, aproximadament, les dones solen vindre, suposo, que a les 4-6 setmanes de, diguéssim, de l'inici del que és l'embaràs, pròpiament, no? Perquè entre que hi ha el retard, es comprova, es fa la comprovació dels pertinents i es comprova que la dona està embarassada, doncs irà sobre les 4-6 setmanes. En aquesta primera visita, doncs, presentes una mica quin serà el protocol a seguir, diguéssim, durant el que és l'embaràs, i a partir d'aquí, quin és se'ls adreça al ginecòleg de, diguéssim, al qual pertanyen, o com funciona això?
Sí, després, bueno, quan la llevadora ja li rellena, bueno, li fa la història clínica, li rellena el carnet, que és el carnet de l'embaràs, que és un llibret, on allí pues, consta les dades de l'embarassada, les dades de la parella, i després les dades del centre que es controlarà l'embaràs. Pues la llevadora seua de referència anirà al seu nom, el ginecòleg que li correspon per la zona, i el centre de referència anirà a parir. Després, la llevadora ja li sol·licita els anàlisis de sang del primer trimestre, de sang i d'orina, i li fa el full de derivació per a fer la primera ecografia del primer trimestre, que se sol citar entre les 8 i les 12 setmanes és quan se sol demanar aquesta ecografia.
És a dir, que en principi la primera visita al ginecòleg, el primer contacte que tindrà la dona embarassada amb el ginecòleg serà al voltant d'aquestes 10-12 setmanes,
sí,
per tal de fer la primera ecografia per a veure com funciona l'embaràs.
Molt bé.
No? Quins símptomes, perquè hi ha dones que sobretot el primer trimestre de l'embaràs solen tenir uns símptomes una mica desagradables, força agradables, depèn de qui ho pateix, que són les nàusees i d'altres tipus de símptomes, però les nàusees potser són les més cridaneres i que de vegades donen moltes molèsties. Es pot fer alguna cosa en aquest sentit?
Sí, el més molèstia és el que tu has comentat, les nàusees i els vòmits. I després, pues, bueno, el que s'aconsella i que a vegades no en tots els casos va bé, sol ser que quan ens del matí, quan se desperten, ens aixecar-se del llit, que estiguen encara mig hora més al llit i que es mengin algo salat, pues, una galleteta salada, algo saladet, fan la ingesta d'aquest aliment i estan mig horeta encara dins el llit, i després ja es poden aixecar i incorporar-se. Això no cura, no cura, però sí que disminueix aquesta clínica tan desagradable. Quan aquestes nàusees i aquests vòmits persisteixen tant i que no hi ha forma de parar-ho, doncs després ja se comenta amb el ginecòleg i ja posa pauta la medicació pertinent per a solucionar aquesta clínica.
Hi ha algun altre símptoma que es produeixi especialment el primer trimestre?
El que també solen notar molt són els canvis mamaris, hi ha un augment de les mames, son, tenen molta son, cansament, i també el que els molesta bastant és que han d'anar molt sovint a orinar. Molt sovint tenen que anar a orinar, i això, doncs, clar, és de l'embaràs.
Passem ja, si et sembla, al segon trimestre. Un cop han fet totes les proves inicials, el segon trimestre, quasi al principi, s'inicia amb una altra nova analítica, oi?
Sí, entre el primer i segon trimestre, ja t'he comentat abans que es punxa l'anàlisi de sang del primer trimestre, i després quan se va a l'ecografia, la primera ecografia al ginecòleg, el ginecòleg sol·licita uns altres anàlisis de sang que se venen a punxar cap a les 15 setmanes, que estaríem ja al segon trimestre, que són el que s'anomenen del triple screening. Estos anàlisis el que fan és un càlcul probabilístic de risc de síndrome de Down. Després, una volta se té el resultat d'estos anàlisis del triple screening, pues, si surt un resultat de baix risc, en un principi pues, no se té que fer res més. Si sortís un resultat d'alt risc, després pues, se pot demanar ja una prova invasiva. Aquesta prova ja el que fa és el diagnòstic, no?, del cariotip fetal. De dir, pues, si hi ha alguna alteració cromosòmica.
Parlaríem de l'amniocentesis. No?
Molt bé.
Que també és recomanada, si no ho tinc mal entès, a partir de les dones de més de 35 anys d'edat.
Aquí per protocol se fa quan la dona ja fa els 38 anys.
38.
O sigui, si la dona comença l'embaràs en 37, però parirà en 38 anys, també es pot fer l'amniocentesis. Mm-hmm. Si no, sempre es fa prèviament lo del triple screening. Si hi haguessin antecedents de malformacions o algun altre antecedent que mos fes sospitar que pogués haver alguna alteració, pues ja se pot fer en un principi de cop lo cariote fetal. Però si no hi ha cap antecedent i la edat no és una edat de 38 anys, pues sempre se sol·licita primer lo triple screening.
I en principi, en aquest cas, dins d'aquest segon trimestre, quins serien els símptomes més clàssics que notaria la dona? Les primeres patades, el començament de l'augment del...
Sí, aquí solen, bueno, les nàusees, això ja ha disminuït, a vegades no disminuït, que se manté, i aquí pues, ja comença a haver el que és la pirosi, l'ardor, hi ha un augment d'alçada uterina i ja l'inici dels moviments fetals. I a part, pues, bueno, també apareix restrenyiment, problemes ja d'hemorroides, varius... Sol també aparèixer a vegades la caiguda del cabell i ja tindríem aquí l'aparició de les estries.
Però en general, sense anomenar que és el període, diguéssim, en què la dona se troba millor dins del que és l'embaràs, no? És el període en què, teòricament, la dona es troba amb més bé ella físicament.
Sí, se troba millor si les nàusees i els vòmits s'ha pogut ja, com que aquí diu, s'ha eliminat i ha desaparegut. En el cas que aquestes nàusees i aquests vòmits persisteixen, que sempre hi ha algun cas que persisteix, clar, el malestar continua en aquesta dona, aquesta embarassada continua. Però vaja, majoritàriament se sol solucionar dins del primer trimestre i no continua.
M'agradaria fer incidència en una cosa que abans no m'ha anomenat, però que s'ha de tenir en compte, suposo, del principi que la persona sap que està embarassada. Per començar, el de l'àcid fòlic, que em sembla que no ho hem anomenat i em sembla que cal referir-ho, no, també?
Sí, el de l'àcid fòlic, això ja ho recomana el ginecòleg, dic que fa la recepta de la medicació, sempre és el facultatiu, és el ginecòleg, i el recomanen doncs, per previndre defectes del tub neural. Normalment això s'aconsella fer primer visita pregestacional i en la revisió que es fa, no?, pues ja, si la dona es queda embarassada o sol dir a la consulta i ja li solen recomanar la presa de l'àcid fòlic.
Perquè l'ideal és prendre-ho un temps abans de que la dona es quedi embarassada.
Sí, sí, uns mesos abans de quedar-se embarassada ja és convenient començar amb l'àcid fòlic. Això el seu ginecòleg normalment ja, com ja ho sol dir, de dir, mira, vull revisar perquè em vull quedar embarassada i ja ho comenta... li comenta i després ella és el que ja prescriu la medicació.
I pel que fa a l'alimentació, un augment del consum de làctics, no? Probablement sigui el més cridaner.
Sí, augment de consum de làctics, se té que augmentar, pues, en un principi, pues, lo de, que és el dels llet i derivats, pues, de 2 a 3 racions més del que es pren habitualment. Després també pues, la fruita i verdures també augmenta, sobretot que hi hagi una peça de fruita cítrica al dia, cada dia. I referent al que serien les verdures, pues, sí que s'ha d'incluir el que seria alguna verdura crua, com seria per exemple l'ensalada.
En aquest cas, aquella dita que diuen que s'ha de menjar per dos no és del tot certa, no? El que s'ha de menjar és d'una manera saludable i menjar sobretot d'aquests productes, menjar més d'aquests productes que hem anomenat.
Sí, sí, fruita, verdura i la part dels làctics, làctics i derivats. I no menjar per a dos, sinó menjar el necessari. Menjar poc i sovint, fer 5 menjades al dia seria el correcte, poca quantitat. I controlar el pes. Sempre solem dir si és una gestant en un pes correcte, en un índex de massa corporal correcte, doncs que no passi del quilo per mes. No que hi ha embarassos que te ven un mes que ha augmentat 4 quilos de cop. Després, doncs, millor quilo per mes. L'augment correcte seria de 9 o 12 quilos, fiquem 14 màxim.
Passem, si et sembla, a parlar ja del tercer trimestre. I el tercer trimestre, quines són les característiques principals d'aquest trimestre?
Bueno, aquí el tercer trimestre, pues, entre el segon i el tercer, ens han deixat de demanar lo de los Sullivan, lo del sucre.
Ah, sí, això és al voltant de les 20
sí,
setmanes.
Sí, a les 24 setmanes, 24, 24 se sol sol·licitar ja el del test de Sullivan, i això és una prova que donen una sobrecàrrega de 50 grams de glucosa. Ah, i a l'hora de la ingesta se trau a tornar-hi sang i a veure els nivells de glucèmia.
És per detectar lo que és una possible diabetis gestacional.
Alguna possible diabetis, sí. I això, aquesta analítica se fa juntament en la del segon trimestre, eh? Demanes la sang de control i més lo de los Sullivan. I al tercer trimestre pues, ja es demana l'analítica del tercer trimestre, i aquí pues, ja tenim pues, los símptomes que són més abundants, pues, comencen a inflar-se els peus, les mans...
Sobretot si és a l'estiu, encara més.
Si és a l'estiu, encara s'accentua molt més. No és que sigui dolorós, però clar, sí que és molest pel calçat. O sigui, si gasta la senyora, per exemple, un número 40, doncs potser augmenta un número 2 més del calcer. Després doncs, solen aparèixer les rampes, i hi ha dolors lumbars, dolors a la zona pèlvica, i pot notar-se doncs, ja les contraccions que s'anomenen de Braxton Hicks, que són les del tercer trimestre, ja no són contraccions que es fiquin de part, sinó que són de contraccions ja normal de l'embaràs, preparatiu, i és tot ja pues, més, molt més accentuat.
I en quant a les ecografies, n'hi ha una al segon trimestre?
Ecografies no, que no hem parlat. Fa una per trimestre, la primera que seria entre les 8-12 setmanes, la segona se fa entre les 18-20 setmanes, màxim 22, i aquesta és l'ecografia que és la morfològica, d'alta definició, i aquí es mira pues, tota la morfologia fetal que estigui tot correcte. I l'última ecografia se fa a les 34-36 setmanes de gestació. La més important pues, podríem dir que és aquesta del segon trimestre, que és la de la d'alta definició.
I parlem ara dels famosos cursos PREPAR, no? A partir de quan es comencen a fer aquests cursos?
Bueno, pues se pot començar a partir de les 28 setmanes de gestació. Les 28 setmanes de gestació pues, ja se pot començar a fer el programa este educatiu d'educació maternal. Estes classes pues, bueno, inclou pues, lo que és informació i entrenament per al procés de gestació de pari i puerperi. Bueno, conté dos parts. Una primera són 2 hores setmanals. La primera hora pues, és educació sanitària i aquí pues, se farien el que són les xarles, la informació. I la segona part pues, bueno, és l'entrenament psicofísic. Aquí hi ha preparació física, hi ha un entrenament respiratori i tècniques de relaxació.
Dura quantes sessions, han dit?
Unes 12 sessions.
12 sessions.
Bé. De les 28 setmanes que començarien, pues, hasta les 40, que és la data probable de part.
I la tercera ecografia em di que seria al voltant de les 34 setmanes.
34, sí.
I aleshores 36. També suposo que es deu veure si la criatura ha donat la volta per tal de si està de natges, si no està de natges, coses que potser poden orientar, que no definir com pot ser el possible part, si serà un part natural, si serà o té que potser anar encarat a una cesària o coses d'aquestes.
Sí, bueno, esta última ecografia, pues, aviam, se valora aquí l'estimació del creixement fetal, evidentment que l'anatomia fetal i també la quantitat de líquid amniòtic. I, pues, bueno, hi ha la localització i les característiques concretes d'esta placenta i el cordó umbilical. Després, evidentment, se mira, com tu has comentat molt bé, Armand, pues, bueno, que és l'estàtica fetal, o sigui, com està col·locat este fetus, si està col·locat de natges, si està col·locat cefàlica, transversa, de quina manera està col·locat, i bueno, una petita orientació ja de a veure com pot anar aquest part. El que passa que això, evidentment, està que no està la dona de part, pues, no ho saps mai, com acabarà la cosa.
Bueno, Maria José, em sembla que se'ns ha tirat el temps a sobre. Ens han passat els 12-14 minuts que teníem previstos per parlar amb tu. Ens han quedat pendents parlar de moltes coses referents a l'embaràs, com són les possibles complicacions del mateix, durant l'embaràs mateix, les hipertensions, les diabetis gestacionals, etcètera, etcètera. Si et sembla, t'emplacem per un altre dia per comentar-ho. I avui només dir-te gràcies per estar amb nosaltres i fins una altra.
No res, donar les gràcies a Bartos per aquesta invitació. Vinga, moltes gràcies. Adeu.
Adeu. I ja, per acabar el programa d'avui, cal que fem esment a una problemàtica, com hem dit abans, ben actual. Suposo que a hores d'ara tots heu sentit parlar de l'anomenada mosca negra. Aquest insecte ja va començar a fer estralls en la població de vora el riu Ebre l'any passat, si bé ha estat aquest any quan s'ha començat a detectar el problema com una veritable plaga. Ja des de fa uns 4 mesos es van començar a detectar els primers casos de picada de mosca negra a les àrees bàsiques, sobretot de vora l'Ebre. I des d'aleshores ençà la cosa ha anat increixendo. Ara, fa tot just un parell de mesos, es van posar en marxa els primers tractaments per mirar d'eliminar les larves d'aquest insecte. Ara bé, de moment aquest fet no s'ha demostrat efectiu a l'hora de disminuir la picada de les femelles adultes de mosca negra, sinó més aviat el contrari, ja que la població s'ha anat extenent a contrades força allunyades del riu Ebre, i ja fa unes setmanes es va començar a detectar els primers casos a la nostra àrea bàsica. De totes maneres, cal destacar el fet que els tractaments realitzats sembla que han estat efectius i esperem que en breu es puguin veure els resultats. Però parlem del que fa referència al tractament i prevenció de les picades d'aquest insecte, que podria estendre's a les produïdes com a conseqüència de la picada d'altres animals que produeixen un efecte similar. Primer que res, definirem les característiques pròpies de la picada de mosca negra. Sol produir-se en horari diurn, a primera o a darrera hora del dia. La picada és dolorosa, amb un punt central vermell i una inflamació destacable, normalment sagnant. I aquesta, en persones especialment sensibles, pot produir el que s'anomena edema, o una inflamació. Molta escalfor local, així com una ampolla de líquid de dimensions considerables. La resta de les picades d'insectes tenen unes característiques similars, si bé en molts casos els símptomes no són tan alarmants. Abans de parlar de com tractar les picades en general, i aquesta en particular, ens referirem al fet de com podem mirar de prevenir-les. Ho podem fer duent roba de colors clars, si pot ser portar màniga llarga i pantalons llargs i mitjons, si més no a les hores de menys calor, i en cas necessari utilitzar els repel·lents, tenint en compte de no ficar-ne excessiva quantitat i limitar-ne l'ús en els menuts de la casa. En aquest sentit, cal anomenar que en el cas concret de la mosca negra no s'ha demostrat efectius els repel·lents habituals, i sí, en canvi, algunes cremes hidratants tipus natural honey. Per últim, farem referència al tractament de les picades en general. D'entrada, cal recomanar una neteja acurada a la zona afectada, amb aigua i sabó. Ficar-hi fredor el més aviat possible, ja sigui en forma de gases humides amb aigua fresca o bé de gel sempre embolicat amb un drap. I si és això, fer-ho el més aviat possible. I en una extremitat, si la picada s'ha produït en una extremitat, cal intentar que aquesta estigui el més a prop del cor el que sigui possible. És a dir, si la tenim a la mà, doncs posar el braç en forma de cabestrell, i si la picada la tenim al taló, doncs posar la cama aixecada. En cas de picada d'abella, cal mirar de treure el fibló i també és important mirar de no rascar-se les picades per tal d'evitar les infeccions. D'altra banda, en cas de picades que donin lloc a dolor, molta picor, important inflamació i molta escalfor, sovint serà necessari, a més del que hem anomenat abans, l'administració d'un corticoid, així com la utilització d'una pomada amb aquest component. En aquest cas, doncs, es farà necessari que aneu al vostre centre de referència per rebre el tractament adient. I bé, fins aquí el nostre programa d'avui, que està potser una mica més ampli del que sol durar, però que hem volgut encabir tota aquesta sèrie de temes que hem cregut interessants d'anomenar avui en el nostre programa darrer de temporada. Esperem que aquests espais que us han presentat, aquests temes que us han presentat, hagin servit, si més no, per entretenir-vos i fer passar-vos una bona estona. Ara només ens queda acomiadar-nos, com he dit abans, fins a la propera temporada que s'iniciarà, com sempre, passat l'estiu. Esperem que gaudiu d'aquest estiu d'una forma ben saludable. Nosaltres, el que hem estat acompanyant-vos tot aquest temps, intentarem fer-ho. Fins aleshores, doncs, acomiaden l'Armand i el Vicent, esperant retrobar-vos i encoratjar-vos de nou a que si teniu algun tema d'interès, se'l reserveu i ens el feu saber per a que nosaltres el tractem en els propers programes. Ara ja us deixem el següent espai d'avui, que us porta, com ja hem dit abans, l'Assum. Així doncs, bon estiu, fins aviat.